mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así es, así estem, así continues. Molt bon dia si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia a COPE. Soc Raül Pujol i sí, també m'agraden els sa de gener. Perquè els mags d'Orient se n'han anat i sempre dicen molt bones coses. Fins i tot quan és carbó. Hem tractat fa uns minuts un detall que té que veure amb l'arribada dels mags d'Orient, perquè als municipis de costa ho fan en vaixells, vaixells de pesca. La pesca està molt mal, molt malament va acabar 2024, molta preocupació, i comença igual el 2025. Hem tingut l'oportunitat d'escoltar atentament el que ens ha dit el conseller de pesca de la Generalitat, Miguel Barrachín Arroz, i no sé si és per avançar o per tindre-nos encara més preocupats. Estan pendents d'una reunió que s'han enterat que van a tindre amb el ministre per la premsa, encara no està convocada. No hi ha que perdre temps i n'hi ha que anar en molta cura en tot aquest assumpte, perquè de veres és un sector tan tradicional, tan nostre, que és incomprensible que es puga perdre i que no es faci res perquè no es perga. D'això seguirem parlant, per suposat, en els informatius COPE. Està treballant en tot això Quique Rodríguez per a l'informatiu mediodia de les 2 de la vesprada i 20 minuts. Però abans de, per exemple, contar-te altres coses que també són interessants. Perquè, comentàvem al principi, hi ha una sentència que té que veure amb les creus que van ser voltades, que van ser llevades així a les nostres comarques. Hi ha una nova sentència, està seguint el tema Quique Rodríguez, ens ho contarà, amb Abogados Cristianos. També volem estar a l'Alcora, la capital de l'Alcalatén, amb unes molt bones inversions, ja que estem en el primer programa de l'any 2025. Almenys des de l'Ajuntament es vol tirar cap davant moltíssims projectes en este any 25. I al ser dimarts estarem amb Cera Cope Castellón, amb les notícies del clúster Tauleller, i amb Inés Museros, que s'empenya també este any 2025 en què tinguem la pell més jove. I la forma i maneres en la que hem ajudat des d'ací, des de la província de Castelló, a la gent que ha patit i que segueix patint molt en la zona afectada per la Dana a la província de València, que ens ha dut abans a estar a la gent de Vindicàs, de l'Associació de Distribuïdors de Vins de Qualitat de Castelló i província, que han estat a Utiel, repartint joguines que van comprar en un preu mòdic especial a Todo Juguete en els fons que van recaptar en la jornada de botelles solidàries que van fer el dia 30 dilluns, l'últim dilluns de l'any 2024, als jardins del Real Casino Antic de Castelló. Hem estat també amb la gent de Provida. Des de Casman Electrodomésticos es feia una crida per aquests joguets en desús que estigueren en bon estat perquè pogueren arribar a gent més necessitada. Provida es va fer càrrec d'ells i en un 80% els ha distribuït en la zona afectada per la Dana. I us ho agraïm, i us ho hem agraït, per suposada, la gent de Provida. Però no sols, són joguets i joguines el que falten en estos moments, a banda de les infraestructures, clar que sí. Des de la Fundació Caixa Castelló s'han apropat llibres a totes les biblioteques de tots els municipis afectats. D'això també xerrarem. Però abans, com sempre, que a aquestes hores, el primer que fem és guaitar a castellóninformación.com per saber quina és la seva notícia del dia. La Diputació sigue con la hoja de ruta para la mejora de las infraestructuras de depuración de aguas residuales. Aquesta és, a hores d'ara, la notícia del dia a castellóninformación.com. Volem saber també com tenim l'horatge. Agència Estatal de Meteorología, Noelia García, ¿qué tal las cosas por ahí arriba?
Buenas tardes. Buenas. Hoy predomina el cielo poco nuboso, aunque aparecerán algunas nubes por la tarde. Hoy bajan las temperaturas, máximas de 15 grados en Vinaroz y 17 en Castellón de la Plana. Sopla viento moderado del noroeste. Mañana tendremos cielos poco nubosos con nubes altas. Esas nubes irán en aumento hasta quedar un cielo nuboso por la tarde, cuando no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el norte. Mañana suben las temperaturas, máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y 16 en Vinaroz, y una mínima de 7 grados en Castellón de la Plana. Mañana soplará viento flojo de componente oeste, aumentando a moderado del suroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I pel que fa al nostre web, cope.es/castelló, ja saps que les notícies que te contem per ací les pots llegir les 24 hores del dia al nostre web. El Castellón se mueve en el mercado, és la notícia principal a estes hores. Ha anunciado la vuelta de Traoré i la salida de José Albert. Además, el uruguayo Zarfino està a prueba. I també que Benicàssim busca captar cibervoluntarios para un campamento digital. Ja on hem arribat. Campaments digitals i cibervoluntarios. I Castellón de la Plana, que destinarà 26 milions a la neteja dels carrers cada any. Estes són les tres principals notícies. N'hi ha més. Quan entres al web, pots desplegar-te els àudios, les notícies, en fi, els podcasts, tot el que tenim i que t'oferim a cope.es/Castellón.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada i 13 minuts. Ara te contem que Voltar Creus té un preu jurídic, però abans estem en el primer programa de l'any 2025 i hi ha municipis que s'han cridat l'atenció, Alberto Marco, per el gran capítol inversor als pressupostos que entren en vigor ja.
Ha sigut un tancament d'any 2024 que ha deixat molt bones notícies, especialment a una població de la província, com és l'Alcora. Perquè a falta de poder ja tancar, podríem dir, una de les reivindicacions, peticions i treballs que s'ha fet durant els últims anys, s'ha sumat la major ajuda a nivell estatal que ha entrat en aquesta última convocatòria del 2% cultural que sempre convoca el govern d'Espanya. Samuel Falomir, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Bueno, de taxi, molt content.
Espera, Estaró, si anem cronològicament parlant, la primera gran notícia, ja la vam tindre fa poquetes setmanes, com diem, el tancament d'una reivindicació i d'un treball durant molt de temps, durant molts anys, com és aquesta compra de lo que era l'antiga fàbrica Sanchis ahí, que també va obrir moltes possibilitats de creixement i d'augment de serveis a la localitat.
Efectivament, era un projecte que estàvem treballant des de fa 5 anys, que era adquirir per part d'Ajuntament el que és l'antiga fàbrica Sanchis, perquè és una fàbrica que evidentment està totalment ja tancada i una situació inclús de ruïna total i que està dins del casc urbà de l'Alcora, i estem parlant que són 20.000 metres quadrats, i des d'Ajuntament pues, bueno, feien molts anys, no?, que estàvem intentant adquirir-la, però bueno, no ha sigut fàcil, pues, perquè en un primer moment pues, estàvem en concurs a creadors, després tenia un punt d'embargos, tenia moltes càrregues fiscals, i clar, evidentment, per poder comprar un mueble tenia que estar, per això, no?, lliure de càrregues, sense cap tipus de problema a nivell econòmic pendent, i bueno, poquet a poquet s'han anat solucionant aquesta situació per part de la Sareb, que va ser qui finalment se va quedar en aquest immoble, i bueno, feia més d'any i mig que estàvem treballant conjuntament amb la Sareb pues, per a fer un seguiment i fins que s'ha pogut terminar totes les carreres fiscals, i ja en el moment que ens ho van notificar i des del propi registre vam treure una nota simple, vam verificar, no?, en nostres tècnics municipals que ja no tenia cap tipus de càrrega ni cap problema a nivell econòmic, doncs, bueno, l'Ajuntament l'hem adquirit i, per tant, doncs, bueno, ja podem començar, no?, a treballar doncs, en el futur de tota aquesta zona d'expansió del municipi. Sobretot el primer projecte que, evidentment, hem de ficar damunt de la taula és el de la residència de la tercera edat, i a partir d'ahir, una vegada tinguem clar doncs, els metres quadrats que ens ocuparà aquest projecte, doncs, podrem destinar altres terrenys, altres serveis. Evidentment, també és necessari aquesta zona d'ahir ampliar el que són algunes trams de carrers actuals. Volem fer també, evidentment, algunes zones verdes, uns bons accessos a la nau d'esforç. En definitiva, però, bueno, després d'aquesta compra ja estem preparant el projecte d'enderrocament i, per almenys, d'una part de l'organització pues, per eliminar aquest perill, no?, que ara suposa tindre un immoble i aquestes característiques en ple casc urbà en aquesta situació. I poquet a poquet poc, no, treballant pues, per això, no?, per afavorir el creixement urbanístic del nostre municipi.
Sí, perquè al final la compra, a millor la gent que no és d'Alcora no s'ubica, però al final són dos barris, un és el de la Bàscula, l'altre del camp de futbol, que tenia en mig aquest espai industrial i que ara farà que un poquet se puga tancar la població i donar-li això, donar-li una certa continuïtat.
Sí, efectivament. Teníem el poble pues, tancat, vull dir, teníem per dos parts del municipi que estava totalment tancat el poble en aquest immoble ruïnós, conforme he dit, i això el que ens donarà peu és poder obrir, no?, poder obrir el municipi i aquesta zona que, a més, pel seu natural, és la zona de creixement del municipi, o se n'ha de llevar un problema important que ara mateix ja havia ell.
I que també valdrà per a un poquet relació en la que ha sigut l'altra gran notícia en la que ha acabat aquest any 2024, com és ISA Ajuda a nivell estatal, dice 2% cultural que convoca anualment el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible, també el de Vivenda i Agenda Urbana, i on la principal ajuda, 3,3 milions d'euros, se'n van cap a l'Alcora.
Sí, efectivament, i a més que així partim de la base d'una història molt llarga, d'una història de que a nosaltres ja en 2019 ens van aprovar una subvenció de 1,4 milions d'euros per a aquest immoble. És veritat que aquest projecte no era tan ambiciós com l'actual. Estàvem parlant de que no se rehabilitava el 100% de lo que és l'edifici fundacional. Estàvem parlant que se rehabilitava aproximadament un 70%. I, bueno, després de la situació del Covid, de la pandèmia i tots els problemes que vam tindre, quan vam treure aquesta obra a licitació, se nos va quedar deserta i això va provocar que tinguem que tornar aquests diners d'aquesta mateixa subvenció al Ministeri per no poder dur a terme l'obra tal i conforme l'havien presentat. Evidentment, això va ser per a nosaltres pues, un motiu, així com està de suda alegria, no? Pues de tristor, perquè vivim que un projecte se nos queda sobre la taula sense poder executar-lo. Però jo sempre dic que els problemes hi ha que buscar les solucions, no? I en aquest moment tenim dues solucions, o una era l'Ajuntament invertir molt més recursos del propi Ajuntament, val, per a poder tirar endavant i sobre, a pesar de que la subvenció sabíem que no podíem ja augmentar-la, o l'altra és la decisió que jo vaig tenir, de dir, doncs pues no, sabem que aquestes convocatòries són manuals, anem a fer les coses bé, és un projecte que s'ha emprendit, que té que vindre, sobretot finançat per altres administracions, perquè estem parlant de molts recursos econòmics, i al final és un projecte que sabem que volem que avance, però tampoc no pot suposar un gasto econòmic de cara a l'Ajuntament, pues, perquè tenim també altres obligacions, altres compromisos i altres necessitats que dura a terme, i van dir, pues bueno, anem a deixar-lo sobre la taula, i el que anem a fer és preparar un projecte inclús més ambiciós, en el qual ja puguem rehabilitar el 100% de l'edifici, i quan és que la segona convocatòria ens tornem a presentar, val? També ja sabem un poc com a experiència pues, tot el que ara ens ha passat i com hem arribat a aquesta situació. I és el que vam fer. Vam preparar un projecte de 4,4 milions d'euros, perquè és el 100% de l'immoble de l'edifici fundacional. Recorde que els tècnics me van recomanar de dir que hauríem d'intentar anar a buscar un 60-65% de finançament i la resta la portaria en l'Ajuntament, però jo recordo que vaig dir que no, que pensava que el projecte tenia prou entitat, com per a demanar el 75%, perquè l'Ajuntament tinguin que ficar els mínims recursos possibles, perquè al final és una obra que no només disfrutaran els alcorins, sinó també tota la gent de la província, inclús de la comunitat, i vam optar per demanar el 75% dels diners. I efectivament, pues, bueno, vam tindre l'alegria que ens vam aprovar pues, dels 4,4 milions d'euros, el 75%, que són 3,3 milions d'euros. Per tant, estem parlant que de cada euro que ara mateix invertirà l'Ajuntament d'immoble, 3 euros vindran financiats per part del govern d'Espanya.
Pel que diu, ja no anem a parlar de més fases, sinó directament de projecte ja integral de recuperació del que queda de la Reial Fàbrica.
Sí, estem parlant de lo que és l'edifici principal, de lo que és l'edifici fundacional, que és aquesta fase. La Reial Fàbrica, encara hi ha moltes més fases per executar, però, vamos, el cor i l'an d'aquest immoble, evidentment, és sobretot l'edifici fundacional, i estem parlant que en aquesta obra s'executarà de manera integral el 100% d'aquest edifici fundacional.
Pues ahí estarem pendents. Supose que això serà el gran projecte de cara a l'any 2025 ahí a l'Alcora.
Pues la veritat que tenim molts projectes, perquè de cara a 2025 anem a ficar en marxa el nou Institut de l'Investiment d'Urrea, després d'una inversió de quasi de 6 milions d'euros. Està previst que per a setembre se pugui acabar l'obra. En guany, en 2025, se ficarà en marxa la nova biblioteca municipal en la primera fase de la Casa de la Cultura, que hem fet una inversió de més d'1 milió d'euros. També, justet, en 2025, dins de lo que és el complex de la Real Fàbrica, tenim el que és la Nau Vic, que és un espai que anem a crear un espai polivalent perquè es pugui utilitzar per a moltíssims actes culturals, festius, socials, que estem parlant també d'una inversió de 1 milió d'euros, de la qual també tenim una subvenció de 1 milió d'euros. I, bueno, evidentment, com a colofón, pues, tindrem la posada ja en marxa d'aquestes obres, està clar que no s'acabaran en 2025, acabaran a principi del 27, però tindrem també ja la posada en marxa d'aquestes obres que, evidentment, serà pues, un culmen a una sèrie de projectes que, conforme jo, no naixen de la nada, vull dir, naixen després de molts anys, inclús jo parlaria d'any, no?, de molt de treball i que, bueno, que per fi volen els llum. I, bueno, és tot, esperem que també de cara a final d'any, de l'any que ve, hagin començat les obres d'urbanització de lo que és la zona de Santis, evidentment.
Doncs molts deures que s'ha ficat de cara a 2025 a l'Alcora i molts projectes interessants de cara doncs, a remodelar tota aquesta zona, però també molt més allà a la capital de l'Alcatena a seguir en aquest creixement de cara a aquest any nou. Alcalde Samuel Falomir, gràcies per comentar-nos tot el que ha sigut aquestes bones notícies per acabar l'any. Li desitgem que l'any 2025 ja saben que va ser profitós, que siga molt de treball i treball en positiu i segur que se vien en contacte en tots aquests projectes que ja s'ha comentat que van a impulsar durant aquest any.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I que hem pres nota, eh? Que hem pres nota i després passarem la lliçó a veure com ha anat. És la una de la vesprada, 23 minuts. En un momentet te contem la última sentència del Tribunal Superior i que té que veure amb les creus voltades. I és evident que voltar creus té un preu jurídic.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Apunta esta fecha. Domingo 9 de febrero a las 11 de la mañana, desde el andén central del Parque Ribalta, te esperamos en la novena marcha contra el cáncer en Castellón. Únete, apoya la investigación y haz posible que todos los pacientes y sus familias sigan recibiendo nuestros servicios de manera gratuita. Hazte con tu pack solidario en la planta de deportes del Corte Inglés o en la sede provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias a las administraciones y entidades colaboradoras por su apoyo. Todos contra el cáncer.
En la revista Poble inicien l'any amb la situació actual de l'ocupació i dels sectors productius. També s'endissen els col·legis Bisbe Pont i Panderola. Recorden qui era Agustín Giner o la família Pesudo Besudo. No s'obliden de la Machà, dels equips de futbol base del Villarreal Club de Futbol i es solidaritzen amb els afectats de la Dana. I per descomptat, te regalen el pòster de Bailey. Poble, tots els mesos al teu quiosc i en www.revistapoble.net la informació diària dels municipis.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucanyolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Una de la vesprada, 25 minuts. En un instant actualitzarem les notícies del dia. Anirem a fer-nos una miqueta més joves amb Inés Museros. Seguim contant les col·laboracions, la solidaritat de la província de Castelló amb institucions incloses, com pot ser la Fundació Caixa Castelló, amb els municipis afectats per la Dana. Però abans, com diem, voltar creus té un preu jurídic. Ja quasi ens havíem oblidat del que havien segut els enderrocaments de creus, del símbol de la creu en espais públics, però torna a ser notícia que està seguint, com no, Quique Rodríguez.
Estos días se han cumplido 2 años de un momento que el anterior gobierno del Ayuntamiento de Castellón trató durante años de llevar a cabo y finalmente lo consiguió en el final de su mandato, como fue la retirada de la cruz del Parque Ribalta. En estos momentos, como sabemos, se encuentra situada en la explanada de la iglesia de Santo Tomás de Villanueva y abandonó el Parque Ribalta de Castellón. Pues bien, tenemos una novedad y es que 2 años después, ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana parece que lo que dice es que no debe ser considerada como franquista, motivo por el que la retiró en su momento el gobierno de la ciudad de Castellón. Presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días y feliz año.
Bueno, igualmente, la Cruz del Ribalta, tampoco, por ejemplo, la de Morella, la de Herbert, según nos comentabais en una nota de prensa, incumplen la ley de memoria histórica y, por tanto, deberían haberse mantenido la Cruz del Parque Ribalta, por ejemplo, en su lugar, en su emplazamiento tradicional.
Exactamente, la Cruz del Parque Ribalta, como muy bien habéis dicho, pero también la de Callosa, la de la Val d'Uxó, la de Chi, que por cierto también la ganamos. Entonces es que al final una cruz es una cruz y además son cruces que no tenían ningún tipo de simbología política, que forman parte de nuestro patrimonio, que forman parte de nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa. Otra cosa es que con la excusa de que la van a reparar, como ha habido otras muchas excusas, de que se construyó en determinada época, pues traten de engañarnos para eliminar lo que es simplemente una cruz, por ese odio que tienen contra los cristianos y contra los católicos, ¿no? Porque también hemos visto cómo en Galicia, por cierto, se eliminó el monumento a San Juan Pablo II. Eso era porque estaba en mal estado. Entonces, excusas hay varias, que está en mal estado, que hay que reparar, que se construyó en determinada época, pero al final el objetivo es el mismo, eliminar todo lo cristiano y todo lo católico. Y va en el mismo sentido de lo que dijo el señor Bolaños de eliminar el delito contra los sentimientos religiosos. Es, en el fondo, el odio a lo cristiano y a lo católico.
Claro, han pasado 2 años. Las personas que en ese momento adoptaron esta decisión de retirar la cruz del Parque Ribalta ya no están en aquellas funciones. La alcaldesa Amparo Marco ya no es alcaldesa, es senadora, la concejala de memoria histórica, tal y como se denominaba, Verónica Ruiz, tampoco es concejala, es diputada autonómica. ¿Qué responsabilidades tienen en estos momentos esas personas? ¿Qué se les puede pedir?
Bueno, al final, lo que ustedes habían dicho es que salen de un cargo para entrar en otro. Entonces, al final, responsabilidades se les puede pedir porque, evidentemente, que es una decisión injusta a sabiendas. Entonces, esa es la definición exacta de prevaricación. Entonces, responsabilidades habrá, por supuesto, y las exigiremos. Porque, como bien ha dicho, después de 2 años seguimos peleando. Y seguimos peleando no solo por la Cruz de Ribalta, sino por todas las cruces que han sido eliminadas de forma injusta. Pero es que el problema que tenemos, como bien decía también, es que ahora ya no son los mismos regidores. Pero es que nos encontramos que antes había unos regidores que querían eliminar la cruz y ahora hay otros que no querían eliminarla pero que no quieren reponerla. Entonces, al final, el resultado es el mismo, que la cruz no está donde debería estar y de donde se eliminó de forma injusta e ilegal. Entonces, por eso estamos insistiendo al Partido Popular, que son estos regidores que no están en contra de la cruz pero que tampoco quieren ponerla, el resultado es que al final tampoco quieren la cruz, para que cumplan la ley y pedimos algo tan sencillo como que respeten la libertad religiosa de todos los católicos, porque es que no se puede arrebatar este derecho fundamental, que además forma parte de nuestro patrimonio, y además en una zona tan afectada como Valencia, que se esté destinando dinero y recursos públicos a destrozar cruces, a mí me parece una tremenda frivolidad, cuando se podía destinar ese dinero a ayudar a gente que lo necesita.
Claro, lo que piden es que la cruz vuelva al Parque Ribalta, aunque el ayuntamiento Exacto. Dice que no está en condiciones, que correría peligro.
Bueno, es que le hemos dado 1000 soluciones al ayuntamiento, porque en esta vida casi todo tiene solución, ¿verdad? Entonces hemos dicho que si no es la misma, incluso nosotros, desde la fundación nos encargábamos de buscar una réplica para poner una réplica igual. Y nos han dicho que tampoco, les hemos dicho que lo donábamos, a pesar de que tenemos una sentencia que también hemos ganado sobre la Cruz de Ribalta. Entonces hemos dicho que lo donábamos nosotros. Entonces nos encontramos que damos 1000 soluciones, y que no hay ninguna respuesta. Por lo tanto, nos encontramos con un consistorio que, si bien no es de un sentido, es del otro. Al final el resultado es igual, que es que no quieren poner la cruz, porque soluciones hemos dado. Si eso estaba mal, nosotros poníamos otra, una réplica o una parecida, o reparábamos la anterior. Soluciones hemos dado 1001, pero es que no quieren poner la cruz tampoco. Es una pena que el anterior consistorio y el mismo consistorio, aunque sean de distinto sentido político, de distinto signo político, al final los hechos son los mismos.
Hablaba de los anteriores mandatarios, responsables políticos de la ciudad, en cuanto a posible prevaricación. ¿Tiene previsto continuar adelante con aspectos judiciales, abogados cristianos contra las personas que adoptaron esa decisión de trasladar la cruz?
Pues lo más lógico es que si una persona fuese honesta consigo misma y con todos, viendo que ha hecho cosas que están fuera de la legalidad, que las ha hecho con el único motivo y con la única motivación de la inquina que tiene contra los cristianos y contra los católicos, lo más honesto sería que esas personas que estuvieron en ese consistorio fuesen ellas mismas las que pusiesen el cargo a disposición de todos los ciudadanos o del partido o de como fuese, ¿no? Pero que se retirasen ellas mismas. Viendo que la honestidad y la honradez es algo que desgraciadamente brilla por su ausencia en los políticos actuales, pues seremos nosotros los que tengamos que instar para que al final haya responsabilidades, ¿no? Porque vemos que nos están friendo impuestos, que la presión fiscal en España es tremenda, que se malgasta el dinero, como en este caso, retirando una cruz que nunca tuvo que ser retirada con el coste que todo ello supone. Además, por cierto, se retira una cruz, pero también habría que estudiar, y estamos estudiando, a quién se encomienda esa retirada de la cruz, ¿verdad? Y ese dinero y esos contratos públicos, cómo se gestionan, que ahí también hay mucho que investigar. Pero nos encontramos que se malgasta el dinero que tanto nos quitan a los ciudadanos y que no hay ningún tipo de responsabilidad. Entonces, esto evidentemente no puede ser así. Si un personaje político hace algo mal que conlleva un coste para los ciudadanos económico, además un coste también moral, por lo que significa eliminar de esta forma y con esta inquina parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia y de nuestro sentimiento religioso, pues evidentemente esto tiene que tener una responsabilidad. No puede ser que los políticos, cada vez que hacen algo mal y que conlleva un coste, no tengan ningún tipo de responsabilidad. Entonces, esto tiene que cambiar, por supuesto, y estudiaremos acciones legales.
Antes del traslado de esta cruz del Parque Ribalta, hubo otra polémica. En este caso, la cruz fue destruida, fue derribada a golpes, tal cual. La de la Vall d'Uixó. Ante este hecho del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que cree que las cruces resignificadas no incumplen esa ley de memoria histórica, ¿Abogados Cristianos va a iniciar algún tipo de procedimiento?
Por supuesto que vamos a intentar reparar la de la Vall d'Uixó. Además, recuerdo perfectamente cómo la alcaldesa, lejos de preocuparse por los ciudadanos, yo creo que durante la pandemia se dedicaba a ver una plataforma digital. Entonces, esto evidencia que la retirada de cruces no obedece a ninguna causa legal ni a ninguna causa moral, sino únicamente a un objetivo revanchista y al odio, como bien dice usted, cómo la retiraban con ese odio, con esa inquina, machetazos, la Vall d'Uixó, pero también Aguilar de la Frontera, me viene a la cabeza. Entonces, que la única motivación para tirar estas cruces es el odio que tienen hacia la cruz y que no se explica de otra manera. Pero claro, es que ese odio hacia la cruz nos cuesta mucho dinero a los ciudadanos, que insisto, en zonas además tan afectadas como Valencia, y es donde más cruces se están retirando o se están queriendo retirar, pues se debería dedicar a ayudar a los ciudadanos que tanto lo necesitan.
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y feliz año.
Bueno, pues al final la justicia arriba y dicta sentencias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío para darme tu calor.
Es la una de la vesprada, 33 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Puigol i sí, també m'agraden els A de gener, perquè és dimarts, és el dia del Ceracope Castellón, per exemple, o que va a fer-nos més joves en un instant Inés Museros. Però sempre que va a estes hores volem saber quins són els principals continguts de l'informativo Mediodía Cope, que me dona a mi la impressió, Alberto Marco, en el que ens acaba de contar Quique Rodríguez i el que ens has contat tu, allà acaba la una menys deu, que té que veure amb la pesca i té que veure amb l'enderrocament de Creus, que té un preu jurídic.
O moviment, com va ser el cas de la capital de la Plana, d'Isa Creu, que va passar de el Parc Ribalta, on es troba ara Isa parròquia del barri de Rafalafena, i del que tenim ja també repercussions i balanç del que ha sigut aquesta sentència des del consistori de la capital. Ho escoltem en el seu portaveu, en Vicenç Sanés.
És la segona sentència que ens dona la raó, és la segona sentència que diu el que nosaltres sempre hem defensat des de 2018, i és que la llei de memòria històrica no era d'aplicació en la retirada de la Creu de Ribalta. La Creu de Ribalta s'havia resignificat precisament per el primer Ajuntament Democràtic i s'honorava a totes les víctimes de la violència i, per lo tant, no glorificava o exaltava només a un dels dos bàndols. Va ser un abús de poder i una arbitrarietat per part del PSOE i Compromís, com hem defensat des del principi per part del Partit Popular.
Per cert, això ho ampliarem a partir del 12 informatiu Media Copa, igual que també balanç, destacar que fan de totes aquestes accions de Nadal a la capital de la Plana, per exemple, a la cabalgata de Reis es calculen en prop de 60.000 els assistents totals que van haver als carrers de la capital.
Tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informatiu Mediodía Cope amb Quique Rodríguez.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la una y media de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza número 80 de Castellón.
Por primera vez en 2025 la saludamos. Además, tiene algo diferente hoy. Ahora hablamos desde la calle Ayoza 90 de Castellón. Inés Museros, muy buenos días. ¡Feliz año nuevo!
Hola, muy buenos días. ¡Feliz año nuevo a todos!
¿Te han traído carbón los...? No, no tienes
carbón. No, no me traen carbón nunca. Soy buena.
Oye, ¿te has hecho algo? No sé lo que es. Si en las cejas, si en las pestañas... te veo diferente. No sé si me estoy metiendo en un berenjenal y ahora resulta que habrás dormido fatal. Pero...
No. Te cuento, sí, efectivamente, me notas las pestañas más, como más rizadas de lo habitual, porque hay un procedimiento que mucha gente nos pregunta a veces, ¿qué me puedo hacer en las pestañas? Pues un lifting de pestañas.
Un lifting de pestañas, eso existe.
Sí, te sonará ruso.
Sí.
Un lifting de pestañas es el rizar las pestañas, entonces se quedan como si fuese una permanente de pestañas. Antes era como con un rulito y ahora lo hacen con unos moldes, que es lo que hace que queden hacia arriba. Entonces da una sensación de mayor pestaña,
eso es.
Y de tener más cantidad, que no es el caso. Después también es cierto que tenemos unos serums que eso parece de brujas, pero es real y funciona para el crecimiento de las pestañas. Crecen de verdad las pestañas. Eso sí, hay que ponerlo todas las noches, pero gente con las pestañas muy cortitas crece. Todas las noches ponerlo, al mes pestañas largas, pero prometido.
Y en las cejas, porque estoy bueno, aparte de que impresionan tus ojos, Inés Museros. Algo te has hecho también en las cejas, no solo las pestañas. Te veo diferente, de manera agradable.
No, en las cejas llevo lo mismo. El serum que me ponía en las pestañas, me lo he puesto en las cejas. Y en las cejas es verdad que con los años pues nos cae el pelito, se despoblan. Entonces tenemos la opción, pues bueno, pues yo me pongo el serum porque todavía tengo pelo. La que no tiene, tiene la opción de la micropigmentación, que eso es como si fuera un tatuaje muy sutil que se hace marcando pelito a pelito. Antes era como un tatuaje, una mancha negra en la ceja. Ahora, pues se hace de una forma muy cuidada, queda muy natural y bueno, y da un efecto, pues eso, pues muy, muy natural. Parece que sea de una.
O sea, que en Inés Museros de la calle Alloza 90 de Castellón, pestañas, cejas, la micropigmentación...
Y también algo que se hace muy habitualmente es tinte para las cejas.
¿Qué dices?
Sí, a ti eso te podría ir bien, Raúl. El tinte
ya
en las cejas.
Ya me has dicho Santa Claus. Mira.
El tinte para las cejas. Cuando no hay un problema tan acusado como para tener que hacer la micropigmentación, se tiñen las cejas, son 10 minutitos, y de verdad que quedan, claro, pues si el pelito es marroncito o hay menos pelo, pues al hacerse más oscurito es más evidente y da la sensación de mayor pelo en la ceja.
Fíjate, y o sea, ¿me podría hacer yo...?
¿Sí? Sí.
También, también. Bueno, después de las fiestas vienen las bestias. Para combatir las bestias, ¿qué nos proponen desde Inés Museros en la calle Alloza 90?
Bueno, pues ahora, después de los excesos de estas fiestas, lo que nosotros más demanda obtenemos y más recomendamos son tratamientos detox, detoxificantes.
Detox.
En el cuerpo. Pues son tratamientos que lo que hacen es que ayudan a drenar, a eliminar las grasas, a remodelar un poquito el cuerpo, que no es una grasa acumulada de hace años, pero sí que es verdad que en un mes somos capaces de ponernos una talla más. Y eso la mayoría de las veces es retención de líquidos. Sí, sí, es así.
Yo llevo así toda la vida.
No.
Cada año que pasa igual, pasa que no lo pierdo.
¿No? Pues tienes que venir.
¿Y entonces el detox qué hace en concreto?
Pues eso es un el tratamiento detox. Nosotros nos ayudamos de una aparatología que se llama LPG y lo que hace es producir un estímulo de la circulación. Eso favorece el drenaje y se va eliminando pues las grasas y los líquidos excedentes a través del sistema linfático y a través de la orina.
Wow.
Detox. Importante también,
detox.
Raúl,
¿qué?
Ayudarnos. Ayudarnos pues bebiendo mucha agua, tomando dietas ricas en alcachofa, pomelo, limón, cualquier alimento y bebida que sea drenante.
Pepino.
Pepino también.
También pepino.
Y el té verde,
pomelo.
Ahora está muy de moda, el pomelo. Un zumo de pomelo en ayunas es de lo más drenante que hay.
Pero esto, hombre, esto es un consejo casero prácticamente ya, Inés, como
sí.
El que nos dijiste de la manzanilla en la nevera, el sobrecito, cuando lo usas, te lo pones en los ojos fresquito y te relaja y demás. O sea, aparte del detox, también que hay que acompañar con, has dicho, alcachofa.
Con dietas ricas en las alcachofas.
Té verde.
Claro, todos esos alimentos. Cualquier alimento que sea drenante. Y hemos de ingerir muchísimo líquido, que generalmente, por el sistema de vida que llevamos y la forma de vida, no solemos beber mucha agua.
ponga un detox en su vida. Es el consejo en este inicio de 2025 de Inés Museros desde la calle Alloza 90, para que todo vuelva a su sitio o incluso se mejore.
Se mejora, siempre.
Fíjate con lo que ha sido las pestañas y las cejas, y te lo he notado, ¿eh? Fíjate, sí. Fíjate.
Es que se nota, lo que pasa es que se nota algo, pero no se sabe lo que es.
Claro. Pues yo no sé por qué te veía diferente, Inés.
Pues ya te contaba el truco,
el comienzo, el secreto del año 2025. Rejuvenecemos con Inés Museros todos los martes en este tu programa, también en 2025, desde la calle Alloza 90. Gracias por tus consejos.
Muchas gracias a vosotros.
Y tus cuidados. Me he quedado yo con lo del pepino, la alcachofa, el detox. ¿Dices que una talla perdería yo?
Sí.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE Más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Alloza número 80 de Castellón.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tierra. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción.
Estem de dismarts i en un instant estarem en el Cera Cope Castellón amb Alberto Marco. Però abans, hem començat allà cap a les 12:30, coneixent la gent de Vindicàs, l'associació de distribuïdors de vins de qualitat de Castelló i província, que van fer els diners recaptats en eixa jornada solidària, Botella Solidària es va anomenar, i que van fer el dilluns dia 30 als jardins del Real Casino Antic de Castelló. Van anar a Todo Juguete, van comprar joguines i se'n van anar a un parvulari d'Utiel, que estaven esperant-los en molta emoció els xiquets i les xiquetes, perquè, clar, les famílies en les zones afectades estan utilitzant els diners per altres coses. Ens crida també moltíssim l'atenció una acció que ha passat pràcticament desapercebuda i que té com epicentre la Fundació Caixa Castelló. I té que veure amb la lectura, amb el coneixement, amb el llegir, amb propagar, amb divulgar. Alfredo Llopico, Fundació Caixa Castelló, molt bon dia i bon any. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, bon any per a tots vosaltres també.
És la vostra contribució a que no es perga el món de la cultura a la gent afectada per la dana?
Bueno, la Fundació, des de la línia d'activitats culturals, ha desenvolupat dos línies. Una primera, que és una de primera emergència, que és la preparació de tota una sèrie de lots de llibres de totes les publicacions de la Fundació Caixa Castelló. Són uns lots de 60 publicacions que s'han distribuït a les biblioteques de tots els municipis afectats per la dana, gràcies a la col·laboració amb Correus, que col·labora en la distribució d'aquest de tot aquest material, per a contribuir a que aquestes biblioteques que s'han vist afectades tornen a recuperar el seu fons bibliogràfic i que els usuaris puguen arribar allí i tindre llibres al seu abast.
O sigui, directament a les biblioteques?
Sí, la col·laboració és directament... Han sigut 47 biblioteques exactament, pràcticament totes de la Comunitat Valenciana, a Laurín de la Torre, que és un altre dels municipis que s'ha vist afectat, i tres municipis de la província de Terol, i hem contactat amb totes les biblioteques i se'ls ha enviat aquesta dotació bibliogràfica.
Que haurà sigut molt ben rebuda.
El que es tracta, els llibres no estan fets per estar emmagatzemats en caixes i tenen que estar a l'abast dels usuaris, i més en un moment com aquest, en què els fons de les biblioteques s'han vist tan afectats per la catàstrofe. Entonces, n'hi ha que donar un granet d'arena. La Fundació Caixa Castelló aporta un granet d'arena a reconstruir aquestes biblioteques.
I quin tipus de llibres són aquests lots de 60?
Pues bàsicament són les publicacions que al llarg d'aquests últims anys la Fundació Caixa Castelló ha realitzat dels artistes de la creació contemporània. És també una manera de difondre els creadors del territori que estiguen més allà de la nostra ciutat. Pues publicacions d'exposicions de pintura, de fotografia, d'escultura, tot aquest tipus de publicacions que la Fundació ha vingut realitzant aquests últims anys.
Doncs ja veuen també la Fundació Caixa Castelló com a contribuís a que tot s'intente recuperar amb la normalitat que tenien abans. És complicat, és complexe, sobretot en infraestructures, en la memòria, en el record, però que puguen tindre també aquests municipis llibres per la lectura, per difondre el coneixement. I a tot això, preparant-se ja per al començament de la temporada 2025 d'activitats que arrencaran la propera setmana, Alfredo.
Efectivament, com et deia, estem preparant una altra proposta, una exposició que es dirà Terra Eixuta, en la qual se donarà suport i col·laboració a artistes de les zones afectades de totes les disciplines, no sols artistes plàstics de la pintura, la fotografia, l'escultura, l'art de la instal·lació, sinó també músics, ballarins i ballarines, gent del món de les arts escèniques. Durant el proper trimestre, la Fundació Caixa Castelló treballarà específicament en artistes del territori afectat. És aquella espenta, aquella, allò de dir seguint cap endavant i que torni a la normalitat.
Estarem molt pendents la propera setmana, però en esta ens quedem en esta solidaritat que havia passat un poc desapercebuda i que quan ens hem enterat volíem donar-la a conèixer. Felicitats per tindre-la en compte, per tindre en compte també el món de la lectura a les biblioteques públiques d'aquells llocs i sos municipis, tants que hi han, que han estat afectats per la dana. I han segut molts. Gràcies, Alfredo, per sempre estar ahí. Són les 13 hores i 48 minuts. En un instant estarem en el gastro... Dic gastro. Jo és que estic en ganes de menjar i, Alberto Marco, tu m'entens, no?
Jo t'entenc.
Estes hores haurien de tenir ganes de menjar i no. Estem en el Ceracope Castellón perquè és dimarts, que tindrem que acostumar-nos a això de quin dia comença la setmana, quin dia acaba, perquè avui ja no sap com està. La notícia que comentàvem, que no té res que veure amb el Nadal i que és bona, no?, per començar l'any 2025, i ses 8 startups que han resultat finalistes en la convocatòria pública de l'aeroport de Castelló per la captació de les 4 primeres startups del total de 12 que formaran part de ESA Big Valencian Region, suposa que se pronuncia així, que és la primera incubadora de startups de l'Agència Espacial Europea en la Comunitat Valenciana. Això és un pas molt important que va fer l'aeroport de Castelló, ja no sols incrementant el que són els vols nacionals, internacionals, sinó també fer este projecte que abarca diversos aspectes, com és la recerca i captació de startups relacionades amb l'espai, formació, sessions de networking, foros d'inversions i d'inversors, grups de treball, conferències, trobades a nivell nacional i europeu, suport empresarial, legal i tècnic, així com la posada a disposició de les instal·lacions per a les startups, que també és important, no? Uno pot posar una startup en qualsevol lloc d'este tipus, no? Té que ser en una instal·lació aeroportuària, això és el que entenem, o tu creus que en un camp de les Useres mos cap a això?
Jo me pareix que no, ja mos va dir Justo Bellón que este any era a ser molt important en ese camp, eh?
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
De la vesprada, 50 minuts 27 segons. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol i amb Alberto Marco és moment de pegar un repàs, el primer repàs a un sector molt important, que segueix sent molt important i destacada al nostre voltant, com és el tauleller, el clúster tauleller, com se sol anomenar.
I un sector que té inici d'any 2025, en esperança del sector, ahí estan les opcions de què donar el producte final, no només a l'interior, sinó poquet a poquet, en espais exteriors, de cara a això, doncs, ajuden concursos, guardons, que aposten per primera actuacions, i que en aquest cas també aporten, i inclús que xicotetes poblacions es transformen en epicentres del disseny tauleller. I en aquest cas, un de l'Almillar, dels que t'anem a parlar en aquest Ceracope Castellón d'aquesta setmana.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I tu diràs, què té que veure una població de l'Alt Millars en el clúster Tauleller, que sabem que està ahí ese triangle en l'Alcora, Onda, Vila-real, que està la Plana Alta, la Plana Baixa? Doncs bé, n'hi ha una que s'ha postulat com a important, i és la Puebla d'Arenoso, una població de poc més de 100 habitants, que està llindant en la província de Terol, que té un marcat paisatge natural i que també des de fa uns mesos és tot un referent en l'ús exterior de la ceràmica. I tot això gràcies a un projecte que va impulsar Javier López Bautista i que ha suposat tota una espenta a aquesta xicoteta localitat. Un projecte que té com a títol La mirada circular i que ha servit per a donar valor tant a l'entorn del riu Millars com a un punt que s'encontrava en abandó a la localitat. Jesús Salvador és l'alcalde de la Puebla d'Arenoso i ens dona més detalls.
Pues sí, porque gracias a un arquitecto que tenemos hizo un proyecto muy llamativo con unas vistas a lo que es el embalse. Entonces, claro, ahí es donde vista todo. Es la mirada circular, que se le llama, que tiene unos paisajes muy majos para verlo y recoge todo lo que es el embalse de Arenoso.
Un projecte que va tindre el seu encès, el seu pistoletazo de salida que se diu en castellà l'any 2022, quan va ser seleccionat com a un dels guanyadors del concurs de regeneració urbana de la Diputació. Se va impulsar durant l'any 2023 i tot això per a guanyar, com ja hem escoltat, un mirador espectacular en la localitat i de cara a un entorn natural únic.
Está hecho todo de cerámica, está muy bien. Todo, un bloque, está hecho a base todo de cerámica. Entonces, nosotros ahí, no sé cómo te diga, el proyecto que presentaron y lo presentó Javier aquí en el ayuntamiento, que era un terreno que estaba una era, que antiguamente que se pillaba y de todo, entonces nos dijo, pues ahí se puede hacer un mirador y haremos un mirador circular y todo otro, pues adelante. Y mira por dónde se ha llevado el primer premio y ahora se llevará el otro también. O sea, cosa que nosotros nos alegramos mucho por el pueblo y nos alegramos también por Javier, por el arquitecto. Por lo menos así nos conocen en algún sitio más. De momento pues ha venido más, viene gente a verlo y todo.
Perquè ja m'escolta, aquesta mirada circular després nos ha volgut quedar com un projecte pintoresc a l'interior de Castelló i és que aquest 2025 va tornar a ser reconegut. I serà concretament doncs, a una de les principals cites del sector comerç de Bisama, on López Bautista recollirà el Premi d'Arquitectura i Interiorisme que impulsa la patronal taulellera Àster i on destaca l'ús significatiu de la ceràmica de Castelló en aquest balcó a l'embassament d'Arenós. O serà per la seva construcció i estètica, però també, respecte a aquest últim, es destaca la seva presència, especialment per la nit, el propi Salvador.
Pues sí, que atrae gente, sí. Sí, por la noche, aparte que es que por la noche es cuando mejor se ve el mirador, ¿sabes? Porque está todo iluminado, salen unas luces de abajo del suelo, por todos lados, y es cuando se ve muy bien, muy bien. Se ve todo lo que es el mirador. De día ves lo que es el embalse, pero para verla más a la plaza, es de noche, que ves todo iluminado.
De moment, aquests reconeixements estan servint com a atracció de visitants, ho és, per exemple, per a turistes, encantats en les vistes, però també amb un públic més professional que vol conèixer de primera mà com aquest producte s'ensambla amb la natura i dona un valor extra a aquesta instal·lació.
Pues sí, que han venido también. Y han estado con Javier y todo hablando con él de cosas así, de esto, para hacer otros en otros pueblos y como se hizo, o sea... Ha llevado mucho trabajo, pero bueno, al final se ha terminado y nosotros estamos muy contentos con el mirador y con todo, porque parece que no, pero llama a la gente, ¿sabes? Y más ahora que se ha llevado el primer premio, pues viene bastante gente por afuera, que no lo conocemos ni nada, pero vienen exclusivamente a ver el mirador. Y lo ven y dicen, ay, pues de esto lo otro, digo, pues de noche, si lo ven de noche es precioso. Eso es verdad, de noche es una pasada, porque se encienden todas las luces, está todo iluminado y es majo.
I ara, vist l'èxit, especialment ja m'escolta per la nit, toca fer-se la pregunta. Mantendrà Puebla d'Arenoso aquesta aposta pel taulell? El seu alcalde ja ens apunta que està treballant en això.
Pues sí, estamos también procurando y trabajando en encontrar otros sitios para hacer otros productos. También que nos vaya bien, de que sea el mirador o lo que sea, pero que... que podamos en un sitio que sea guapo. No. Como este que hemos hecho, sea majo.
Doncs ahí, un projecte guapo i majo que volen ficar també en el taulell. Destaquem també, en altres apunts, per exemple, que Pamesa Grup Empresarial ha impulsat una acció solidària durant aquest mes de desembre, en concret en el col·lectiu Reyes Magos de Verdad, una iniciativa nacional sense ànim de lucre en el que han col·laborat centenars de voluntaris de forma desinteressada i que busca tornar la il·lusió a través d'un regal de Reis a xiquets, a majors i a persones sense recursos. Han participat més de 100 treballadors de Pamesa. I també t'apunte el planning que s'ha fet per a l'any 2025 des de Porcelanosa Grupo. Per exemple, està previst obrir noves tendes en llocs com Bilbao o en Oviedo. També reforçar algunes com les de Ramsey i Paramus en Estats Units, la Rue du Bac i Lorient en França o Croydon en Regne Unit. També es ficaran nous punts de venda a Estocolm, a Suècia, a Brussel·les, a Bèlgica, a Cascais, a Portugal i a Andorra.
Mira tu, mira tu, mira tu. I l'espai cultural obert de les aules de la Diputació de Castelló també és notícia.
També, especialment perquè aquesta és l'última setmana on podrem visitar aquesta exposició pel 17è Premi Nacional de Ceràmica Ciutat de Castelló. Recordem que ells estan exhibint les 23 obres finalistes, també la peça guanyadora que ja s'ha donat a conèixer. Tota aquesta exposició, com diem, fins al dia 11, en horari de 10 del matí a 2 de la vesprada i de 5 a 9 de la vesprada, en lliure accés per a tots.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y a vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.
Confía en Cubacas porque te lo solucionan un plisplas.
En cubacas.com y Facebook. Cubacas colabora con el Grupo Nexta.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita?
Ya lo creo.
Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente, desarrollado por Maderas Lavai.
¿Nowaki? ¿Con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesites un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en Maderas Lavai.
Maderas Laval, madera de líder.
Mediodía.
Cope Castellón y Cope Vinaros.
Estar informado.
Mediodía que continúa en un instante con Pilar Cisneros y Jorge Bustos en este primer día de normalidad laboral del año 2025. Recuerda que en cope.es/Castellón te seguimos contando la actualidad, aparte de que a las 2 de la tarde y 20 minutos llegará Quique Rodríguez con el informativo Mediodía, hablándonos de cruces y hablándonos de pesca.